L'ofici d'educar.
Un programa que parla de nens sense nens.
Catalunya Ràdio.
Nacho Terrés, líder 25 anys de gossos, de petit se sentia com un extraterrestre, però la música el va salvar. Implicat amb l'educació i la transformació social, ens convida a IDEHOM, l'Institut de Recerca Holística de Montserrat, per parlar de la seva infància, la paternitat i per conèixer què l'inspira a hores d'ara.
Diumenge a les 6 del matí, a la primera hora del suplement, l'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Ja vivim en un món, en una societat en constant moviment, amb molt de soroll, una activitat frenètica que no ens deixa parar, que no ens dona treva. És el temps que ens toca viure, ho hem de viure amb resignació i alternativa a tant de soroll. Necessitem espais de recolliment, de silenci. Sigui com sigui, nosaltres, a aquestes hores de la matinada, volem calma, volem tranquil·litat. De fet, avui la nostra proposta és per parlar de la vida interior, del silenci, que és més necessari que mai, de la paraula que proporciona la calma. El nostre convidat és en Lluís Illa. Ell ha coordinat i ha fet un dels textos de les reflexions del llibre Itineraris Interiors, editat per Fragment Editorial. Els altres autors són Pablo Dors, la Ruth Galve, en Ricardo Pinilla, la Cristina Álvarez Puerto, en Luis López, en Ramon Maria Nogués i el mateix Lluís Illa. Tots set ens ofereixen algunes intuïcions sobre la recerca interior. Per cert, aquest llibre es presenta aquesta propera setmana, concretament el dimecres, el dia 18 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, a la seu de l'Associació Amics de la UNESCO, al carrer Mallorca 207 de Barcelona. Hi seran presents tres dels seus autors, en Lluís Illa, en Ramon Maria Nogués i la Ruth Galve. Com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I saludem en Lluís Illa. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Itineraris interiors. Ara ho dèiem a la portada. Ens cal més vida interior, Lluís?
Crec que sempre ha calgut la vida interior, però potser en els temps actuals que estem, en el qual les demandes, allò que ens estira de fora, és més intens que mai. La societat que tenim ara no és la que teníem fa 50 anys. L'exigència que tenim ara de trobar equilibri, pau, serenor, jo crec que és superior, perquè és més fàcil que no en tinguem. Tot ens crida i ens porta cap enfora. Surts al carrer, quantes coses ens atrauran la mirada, l'atenció, ens voldran convèncer, ens diran... Bé, això demana que un mateix es reforci més que pot ser en altres èpoques.
Uh-huh. És a dir, que parem atenció, no? Que parem a pensar i diem, vigilem, cuidem la nostra vida interior, no?
Sí, que ens ocupem de nosaltres mateixos, que visquem ben assentats en nosaltres mateixos, amb el que som, les coses que ens agraden i les que no ens agraden tant, però assentats, que no visquem en la nostra perifèria, que sentim que no ens adonem que no sabem qui som, ni què fem, ni on volem anar. Uh-huh. Que visquem, diria, com perduts o vessats cap enfora.
Uh-huh. En Lluís actualment es dedica a temes d'educació, amb jesuïtes a educació.
Educació, sí. Uh-huh.
Has fet aquest llibre, que de fet la gènesi era una altra, no? O sigui, ara és un llibret que es llegeix molt ràpid, sí. Reflexions molt concretes, ara parlarem també i de les persones que t'acompanyen en aquesta edició, però com sorgeix tot?
Sí, fa uns anys, amb diverses persones, Helena Esteve i Ruth Galve, vam intuir que en lloc de parlar de metodologies o de tècniques per treballar el món interior, la cosa anava més de mirades, com jo em poso davant de l'alumne. I aleshores, en lloc de parlar de tècniques, com deia, era millor parlar com d'accents. Quan jo em poso davant de l'alumne, en funció de mi mateix, potser a mi m'agrada accentuar el silenci, a un altre li agrada accentuar la paraula, a l'altre la qüestió corporal, el moviment, la dansa, a altres l'art. Aleshores, vèiem quan parlàvem d'accents, facilitàvem que després, quan ens trobéssim en la realitat, fóssim més creatius, trobéssim respostes a situacions que es donaven. I això ens ajudava a anar més a fons. Per tant, d'aquests accents, ja havíem fet un llibre, vaig pensar, per què no en fem un assaig monogràfic, amb molts capítols, molt a fons? I em van fer donar que millor que fer una cosa sola, la fes amb altres persones. I aleshores vaig pensar, per què no busco una persona que sàpiga del silenci? I va sortir el Pablo Dors.
És un referent també, no, ell?
Sí.
A l'hora de parlar de la meditació, del silenci.
Sí, ell comença el llibre, envolgudament comença pel silenci, perquè és, i amb el silenci, l'espai en el qual es genera tot. La paraula s'escolta en el silenci, en el soroll no, en el silenci. La paraula es diu en el silenci, les paraules i el silenci són totalment lligades. Sempre hi ha la dimensió corporal, i aquí el Luis López sap molt de tota la qüestió corporal, ha treballat molt els temes de la corporalitat. Després tot es fa amb una forma artística, podem dir, tal com està disposada en la taula on estem ara, com vestim un quadre, com parem la taula, tot això és art, és bellesa, és manera de posar. L'art és un altre accent. I vam buscar una persona que pogués parlar de l'art. I algú que pogués parlar de la saviesa en sentit general. Saviesa és allò que ens fa conèixer. I dins de la saviesa podríem parlar de les filosofies, les religions, la psicologia, allò que ens fa entendre en la realitat. I aquí vam buscar una persona que parlés de la saviesa, que és el Ricardo, i una altra persona que pogués parlar de la ciència, en Ramon Maria Nogués, perquè la ciència avui és un gran paradigma acceptat per tothom, que té molt valor, però no és només una qüestió de com s'obre i es tanca el micròfon, sinó com fem grans preguntes sobre la matèria, sobre la realitat, i això també ens obre el món interior. I llavors, per cada un vam anar buscant un accent.
És a dir, que està tot entrelacionat, no?
Sí,
entrelligat.
Sí, entrelligat. I cada autor parla d'allò que sap, allò que per ell és important, i per tant en parla amb molta propietat. Selecciona molt bé allò que vol dir.
Uh-huh. Parles d'aquests itineraris, d'aquests camins de la vida, no? Que són camins que ens porten per molts llocs i en determinats moments els camins són d'una manera o són d'una altra, no?
Sí. La idea del camí va venir també en el procés de fer-se el llibre, de passar de ser gran a ser petit. Va passar que en lloc de parlar d'accents, parlar d'itineraris. I quan un parla d'itineraris, ve camins. Llavors, t'imagines un camí per la comarca, jo soc d'Osona, doncs per la comarca d'Osona, i pots fer un camí que va per unes cases concretes de pagès, un altre que va per ermites, un altre que va per boscos. I cada camí té la seva personalitat, passa que els camins es creuen. I que recorreguent els camins vas coneguent la comarca i la vas fent teva. Recorreguent camins interiors, un es va coneguent a si mateix i es fa seu, s'apropia un d'un mateix.
Uh-huh. És una invitació, com dius, a caminar i a viure, no?, de manera intensa.
Sí, és una invitació a caminar i a viure i a fer experiència de la vida. Dic experiència en singular per diferenciar-ho d'experiències. Cada dia fem moltes experiències, fem vivències, que està molt bé. Però crec que val la pena en el món d'avui, i sempre, però per ser avui més que mai, que fem aquelles experiències que són significatives, que ens afecten, que ens traspassen, que ens fan ser qui som, que ens ajuden a tenir el nostre propi lloc. Diria, més que experiència, experimentar i experimentar-nos. I crec que això ens ajuda a ser més humans.
Lluís, tu has anat per voluntat pròpia, estudiant molt l'espiritualitat, el món interior. Jo deia la portada, no?, que potser vivim en una societat en la que no parem atenció en aquesta necessitat. És un camí llarg, no?, també es diu, que és conèixer-te a tu mateix, és una qüestió que potser a vegades pensem que sí, que ho dominem i realment no, no?
Sí, sí, diria, és un viatge llarg. Aquí hi ha una cita de Dag Hammarskjöld que sempre m'ha agradat, que és algú que viatjava molt pel món, coneixia tot el món, i deia després de tota la seva experiència, el viatge més llarg és el viatge cap a un mateix. Però jo diria, és com aprendre qualsevol ofici ben après. Com anem de turisme a l'estiu i per conèixer una ciutat hi hem de dedicar temps. Haurem de sortir de les rutes turístiques, que ens van molt bé per conèixer una miqueta, però si volem conèixer i apreciar
la realitat, no?
Ens haurem de preocupar, de buscar, de parlar, d'anar a un racó que no hi anirà ningú, i que és molt bonic, però no està a les guies. Per conèixer una ciutat cal dedicar-hi temps, i perdrem temps, i haurem de caminar estones. Doncs seria igualment pel camí interior. La resposta, o el que en recollim, és que gaudim més de la realitat, del que és.
en el moment en què ens coneixem, no?
Que ens coneixem, ens acollim. També és possible que al moment que ens coneixem també sigui més fàcil obrir-nos cap als altres. Quan jo em conec, et conec i em faig càrrec de tu perquè penso el que em passa a mi et pot passar a tu. Aquest llibre també és un llibre de...
És ser conscient de les realitats, no? Col·lectives?
Sí, seria com diu també un apunt, crec que és de Pablo Dors, que la vida espiritual no és estar per sobre de terra o flotant, sinó obrir els ulls a la realitat. Normalment, no és tan fàcil obrir-se a la realitat. No és tan fàcil. Jo diria que és una gran oportunitat, una gran invitació que ens fa la vida, però que podem passar-hi molt per sobre. Podem surfejar per sobre.
Quan parlem de vida espiritual, i sobretot en el moment que ens toca viure, en aquesta societat hiperconnectada, en la que tot el dia estem amb els aparells electrònics, hi ha gent que diu, no, això de l'espiritualitat deixem-ho de banda. És un terme que està denostat,
sí,
que no passa pel seu millor moment, o sí, al contrari, ara és quan se'n comença a parlar?
Veig que hi ha diversos moviments simultanis, i no sé quin és el que és més fort. En certs ambients es parla, o s'està parlant cada vegada més que mai d'espiritualitat, i a vegades oposant-se, jo crec d'una manera poc precisa i no prou encertada, oposant-se al fet religiós. Crec que són coses que cal parlar-los més d'una manera unida. En canvi, en altres ambients sí que impera més una visió molt més pragmàtica o més unidimensional de l'experiència, que és només existeix allò que experimento físicament o molt immediatament. Però jo també experimento que la vida és més gran que el que jo sento, toco i visc. La presència, l'amistat, la bellesa no és tan empírica, no es toques tant, té una dimensió que també em supera per moltes bandes.
Parlem del capítol concret de Luis López, el que parla de la corporalitat del cos, que diu, hi ha interior perquè hi ha cos, hi ha escola perquè hi ha col·legi, el col·legi sense habitar no és escola, el cos sense habitar és cadàver.
Sí. Parlem de corporalitat perquè insistir en el cos com una dimensió més àmplia que la matèria física, la musculatura, el pes, la forma. El nostre cos és un cos anímic, un cos vitalitzat, un cos que sent.
L'ànima, no?
Sí. El nostre cos és un cos pensant. El meu cap és el meu cos. El meu cos és un cos pensant. El meu cos és un cos sentint. El meu cos és un cos amant. No és el cos i l'ànima, aquesta dualitat que hem fet servir per moltes raons de la història, o el cos i la ment com dues realitats. Soc cos pensant, soc cos esperant, soc cos gaudint, Tot és una sola unitat. I en l'escola, en cada alumne té aquesta unitat. L'alumne que tinc assegut és l'alumne que no només que està aprenent, sinó que està, pot ser, pensant, rumiant, patint, moltes coses hi ha allà, en aquell cos. I és aquest cos que tenim assegut.
Aquestes reflexions, Lluís, les has fet amb un to molt didàctic, no? O sigui, entrenador, com dèiem al principi, no? La gènesi del llibre, que potser havia de ser un gran manual, i finalment s'ha quedat una cosa més concreta, més entenedora o més clara, no?
Sí,
planera.
Serien com converses, podríem dir, dites prenent un cafè en confidència, parlant amb un llenguatge planer, proper, que significa que diu i al mateix temps no diu, que suggereix, que suscita, que invita. En aquest sentit, és un llibre sí que és pedagògic, entre poètic i meditatiu.
A més també té il·lustracions.
Sí, perquè en fer el llibre... un moment vam pensar, per què al parlar de l'art no ho fem no només amb paraules, sinó amb imatges? Justament va ser la persona que vi feia el capítol de l'art, que va dir, jo pinto, m'animo a pintar. Llavors vam incloure l'art, aquest art així abstracte, com una manera també de parlar de l'art. No només parlar amb paraules, sinó parlar amb la imatge. I també el llibre queda com molt més, amb més aire, amb més ventilació.
És un llibre que sí, és recomanable per tothom, evidentment, però no sé si també per les grans organitzacions on hi ha moltes persones, no? Que a vegades, doncs això el que dèiem, no? De que no hi ha aquesta vida interior i de que si jo no em conec, potser no puc conèixer el que tinc, la persona que tinc al costat, no? Ja sigui a la feina, a la família, als amics.
Sí, jo crec que el llibre, volgudament, està adreçat a tothom. No és un llibre per un ambient particular, no és un llibre per empreses ni per comunitats religioses, és un llibre per tothom, obert amb les persones que escrivim, som de tarannàs diferents, de sensibilitats diferents i compartim aquesta mirada profunda a la realitat. I crec que el llibre pot trobar-se, moltes persones poden trobar el seu lloc, el seu, l'apunt que els ressona més i que els ajuda.
Com va ser el procés, de fet, la connexió també amb les sis persones que t'han ajudat a posar aquest llibre en escena?
Les relacions han sigut, diria, de coneixença personal i d'amistat. Amb algunes ja l'amistat venia d'abans, amb altres ha sigut, l'amistat s'ha fet escrivint el llibre. Aquest llibre s'ha fet al llarg de 6 anys, pràcticament, perquè és un camí com molt lent. No és un llibre de fer perquè toca o un encàrrec que calia fer, sinó construir alguna cosa que no sabíem què era inicialment. I hem anat creant amistats i molta franquesa i entre tots nosaltres.
I és la primera vegada que edites un llibre amb Fragment Editorial, amb la gent de Fragment Editorial, sí. Lluís.
Com a editor, sí. En quant a participació, havia participat en un llibre sobre Marcel Legault, en el qual havia fet el pròleg de presentació del llibre i una selecció de textos, però els textos eren d'aquest escriptor i mestre, diria, d'espiritualitat francès, aquest gran persona, Marcel Legault, del qual també jo diria que jo en rebo i en bec quan faig aquest llibre.
I l'experiència molt bona, no?, en Fragment Editorial. De fet, comentaves, no?, hi ha aquests 7 itineraris, hi ha un 8è, que seria en aquest cas com ha estat aquest procés, no?
Sí, realment, ara hauria de fer un annex, que seria la feina ben feta com un gran itinerari de creixement interior, perquè la feina de cada dia ben feta, la feina més prosaica i diria vulgar, si vols, ben feta, és una experiència molt maca. Tal com hem fet el llibre, com hem parlat de la portada, del disseny, com hem fet la correcció del text perquè fos més correcte, més precís, per millorar l'expressió, com hem buscat paraules, i paraules que són molt difícils de traduir, i en canvi ens hem escarrassat i ens hem inventat la paraula, per exemple, la paraula altreïtat, per traduir la otredat, que diu Octavio Paz. No existeix en català la traducció. Llavors, com ho podem transmetre? I llavors hem estat passant estones llargues per buscar la paraula.
Pensant en la paraula.
I llavors espero que un dia el diccionari català l'introdueixi altreïtat. Però una cosa és l'altre, una altra és...
El concepte en castellà és molt diferent.
Sí, el otro, lo otro. L'altre, com ho dius l'altre? No ho sabem. L'altreïtat. L'altreïtat.
L'altreïtat.
L'altreïtat.
Clar, de fet ha estat una feinada, no?
Sí. Fer el llibre ha estat una feinada i acabar el procés editorial ha estat una feinada feta, diria, amb molta artesania, amb molt rigor, i aquí jo crec que Fragmenta fa una feina molt bona de qualitat i de cura dels textos. Són curadors també de la llengua, de la llengua i de la paraula.
És qualitat. Parlar de Fragmenta és parlar de qualitat. I ja per acabar, Lluís, aquest dimecres, el dia 18, sí, la presentació.
Sí. El dia 18 farem una presentació a l'Associació Amics de l'UNESCO i volem que la presentació sigui en si mateixa una experiència també d'itineraris. No volem només dir com hem fet el llibre, sinó viure una miqueta entre tots els que siguem allà.
I compartir aquesta experiència, no? I aquest clam de la vida interior, no?
Sí.
De l'espiritualitat.
I invitar a viure profundament la vida, estimar profundament la vida.
Doncs avui hem parlat bastament d'aquest nou llibre de Fragment Editorial, Itineraris Interiors. Ho hem fet amb el seu coordinador, amb en Lluís Illa. Gràcies, Lluís, i molta sort, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Obrim el nostre comentari d'avui amb una nota necrològica. Aquesta setmana ha mort a Barcelona el qui va ser el fundador del Seminari Cristià Catalunya Cristiana, el capellà Joan Evangelista Jarque i Juclà. Va morir el passat dimecres 11 de setembre al matí a la residència sacerdotal de Sant Josep Oriol de Barcelona, a l'edat de 92 anys. I com a canonge de la nostra catedral, la seva celebració exequial es va fer a la mateixa catedral el passat dijous 12 de setembre al migdia, presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, i concelebrada per molts capellans amics i amb l'assistència del president de la Generalitat, Joaquim Torra. En la seva homilia, el bisbe va destacar el seu servei generós, amb ganes, va dir, i que va realitzar tant com a capellà i com a comunicador. El va definir com una persona inquieta, alhora que en va destacar la seva vida senzilla i intensa. Com en recorda el mateix Seminari Catalunya Cristiana, mossèn Jarque deixa enrere una llarga i reconeguda trajectòria com a prevere i com a home de comunicació dins l'Església, com també en molts àmbits de la societat catalana i europea. El 29 de setembre del 1979, ara fa tot just 40 anys, Jarque va veure realitzat, amb el naixement de Catalunya Cristiana, un dels grans projectes de la seva vida. Sempre explicava que un matí, quan es va llevar, va comentar al seu amic, també prevere, Francesc Malgosa, la necessitat de crear una publicació d'Església a Catalunya. Tal com reconeix el mateix Seminari de Catalunya Cristiana, mossèn Jarque, que en va ser el seu director fins al 1993, ha estat un home d'obertura, com ho demostra el fet que dominava diverses llengües i havia viscut a Alemanya i a Roma, i ha tingut una presència important, alhora que senzilla i discreta, en l'evolució de l'Església a Catalunya els últims 40 anys. Nascut a Barcelona l'any 1927, va ser ordenat prevere el 1951 i es va doctorar en teologia el 1969 amb una tesi sobre Tallard de Jardin, després d'uns anys a Friburg. Entre altres nombroses tasques, mossèn Jarque va ser conciliari dels Minyons Escoltes i del Moviment Internacional d'Intel·lectuals Catòlics Pax Romana. Ha estat gran amic del bisbe Joan Carrera i un savi humil, però amb gran visió del món, sempre en sintonia amb la cultura de l'encontre i, en definitiva, amb la confluència de sensibilitats des del cristianisme que fa camí a Catalunya. Va formar part entre el 1969 i el 72 a Roma de la Comissió Pontifícia de Mitjans de Comunicació Social. Després Jarque es va traslladar a Ginebra, on va estar 3 anys en ser nomenat secretari general de la Unió Internacional Catòlica de Periodistes. Des del 1975, Joan Jarque vivia novament a Barcelona. Amb el cardenal Narcís Jumany va ser el delegat d'apostolat seglar i va treballar molt activament en la preparació de la visita del papa Joan Pau II, que es va materialitzar a principis de novembre de l'any 1982. D'altra banda, mossèn Jarque, des del 1977, com a canonge de la catedral de Barcelona, que era, havia estat nomenat pel president Josep Tarradellas prior de la capella Sant Jordi del Palau de la Generalitat, una responsabilitat que tot just havia deixat fa poques setmanes, aquest estiu mateix, amb el nomenament de Josep Maria Turull per substituir-lo després de prop de 42 anys. Per acabar, vull recordar que el passat dimarts 10 de setembre el papa Francesc va retornar a Roma del seu viatge a l'Àfrica, a Moçambic, Madagascar i Maurici. Ja en vam parlar la setmana passada. El mateix papa, el dimecres, en la seva habitual audiència general, es va referir a la illa de Maurici com una destinació turística molt coneguda, però que l'he triada, digué, com a lloc d'integració entre diverses ètnies i cultures. De fet, al llarg dels dos últims segles, diferents poblacions hi han aterrat, especialment de la Índia, i després de la independència ha experimentat un fort desenvolupament econòmic i social. Allà hi ha un diàleg interreligiós molt fort, i també l'amistat entre els caps de les diferents confessions religioses. Una cosa que a nosaltres ens pot semblar estranya, però ells ho viuen com una amistat que és natural. Quan vaig entrar al bisbat a explicar al papa, vaig trobar un bonic ram de flors, molt bonic. Em van dir, l'ha enviat el gran imant com un senyal de germanor. Una bonica anècdota. Molt bon diumenge a tothom.
Fins aquí el Paraules d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. En Samuel Maceda ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. El significat de la paraula rutina està vinculat a una ruta ja coneguda, a un camí habitual ja trillat, pel qual passem contínuament. Des de ja fa unes setmanes hem anat recuperant la nostra activitat regular després del descans estiuenc, per als qui hagin pogut gaudir, evidentment. És possible que durant aquests dies caiguem en allò que el Papa Francesc anomena el perill de la rutina quotidiana. Com podem viure aquest inici de curs? Fixem-nos per un instant en un dia rutinari de la vida de Jesús. Al matí va a la sinagoga i predica. Al migdia es reuneix amb Simó a casa seva. Al vespre guareix diversos malalts i de matinada es retira a un lloc solitari per pregar. Crist vivia la seva jornada diària amb optimisme i esperança, perquè el seu cor estava profundament unit al del seu pare. És per aquesta raó que sabia conjugar amb harmonia la pregària, la missió evangelitzadora, el compromís pels més febles i les relacions personals i familiars. Crist trobava Déu amb els petits detalls de la vida que sovint passen desapercebuts. Així, al final de la jornada, podia dir-li amb un cor alegre: «T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos». Entre altres moltes lliçons, Jesús ens ensenya a ser contemplatius. Si som capaços de mirar com ell mirava, viurem el nostre dia a dia com si ens trobéssim davant d'un immens paisatge nevat, blanc, immaculat, encara per estrenar i ple de possibilitats per fer el bé als altres. Quan estem atents a les paraules de Crist, aprenem a viure el temps no com una tirania ni com una rutina pesada, sinó com un kairos, és a dir, com un moment oportú, favorable i gratificant. Així no ens enfonsem en l'oceà de l'avorriment. Jesús ens convida a viure des del primer minut del dia amb amor i esperança. El beat Carles de Foucault tenia gravada una frase sota el seu despertador: «És l'hora d'estimar». Omplim-nos de l'amor de Crist. La nostra vida seria diferent si compartíssim aquest amor amb tots aquells que ens anem trobant al llarg de la nostra jornada. La litúrgia de l'Església ens ajuda a valorar la vida de cada dia. De les 52 setmanes que té l'any, la majoria formen part de l'anomenat temps ordinari. Ens pot semblar un temps avorrit, en el qual no passa res interessant. Aquest temps ordinari pot ser tediós. Benvolguts germans, tant de bo que en la rutina sapiguem trobar l'alegria, l'esperança i les ganes de tirar endavant. Que tot el que fem de paraula o d'obra siguem capaços de fer-ho en nom de Jesús i per amor als germans.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.